soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab.
A veure, Ricard, en els últims dies hem anat escoltant d'aquí i d'allà. Un dia Koeman va dir que De Jong era alto, De Jong ha explicat que Koeman pensa en ell per fer una tàctica diferent. Esperem que sigui una cosa puntual. La pregunta és, amb tota aquesta amanida, què podem esperar que ens aporti Luke De Jong?
Jo crec que és un jugador que representa més un concepte que no el seu nom propi. O sigui, el fitxatge de Koeman per Luke De Jong obre una finestra d'interès sobre com pensa Koeman que atacarà el Barça sense Griezmann, sense Messi i amb Luke De Jong. O sigui,
hi ha algun escenari en què tu te l'imaginis com un pla original, un pla titular?
Aquest és el dubte, si és un pla alternatiu o si és un pla per ser titular. Perquè si és un pla per ser titular, canvia l'estructura ofensiva del Barça. O sigui, Luke De Jong tenia sentit al Sevilla perquè el Sevilla tenia Jesús Navas i Acuña que arribaven a les línies de fons amb molta persistència. Lopetegui és un entrenador que ho fa servir molt amplitud i, per tant, és un jugador per rebre d'esquena o per rematar centrades laterals. Però el Barça necessitarà un joc exterior, diríem que molt potent, quan últimament el Barça sempre havia participat de tenir molt més joc interior i intentar aconseguir aprofitar els canals del mig. És a dir, a banda de Jordi Alba, el Barça per on feia mal és pels carrils centrals. Per tant, el primer dubte que tinc és, clar, hi ha hagut tants moviments al davant, no hi ha Messi, no hi ha Griezmann, que Koeman deu tenir al seu cervell alguna referència sobre com vol atacar. No oblidem que el nou ha estat Memphis fins ara, que és un fals nou. Per tant, si el Barça ha de jugar amb fals nou, no pot jugar Luke De Jong. Mm-hmm. Si juga Luke De Jong, com a estructura, com a pla original, el Barça ha de començar a atacar molt per fora. Per mi necessito veure i tinc molt d'interès per veure què vol Koeman, perquè després pot ser un pla alternatiu, evidentment que pot ser un pla alternatiu, és aquell pla B famós des de Henrik Larsson que ha anat apareixent en l'entorn blaugrana constantment com una possibilitat, però qui serà el nou? Memphis o Ansu o serà Luke De Jong?
I deixa'm afegir o Agüero, ho dic perquè avui De Jong ha explicat que està parlant amb Koeman des de primers d'agost. A primers d'agost Agüero no estava lesionat. Agüero es lesiona el dia del Gamper, que si no em falla la memòria és el 8 d'agost. Per tant, bé, ho veurem també quan estiguin els dos sants.
Ves, que jo crec que no hi ha cap club a Europa amb dos davanters tan diferents com Agüero i Luke De Jong a la mateixa plantilla.
Però vull dir que aquests dos sí que és impossible que juguin junts, perquè els dos són a la mateixa cosa. O no? No?
Home, és que són tan diferents que no ho sé.
Però ja, però, igual, però Agüero, Agüero sí que quedarem que és un nou. O sigui, no? Sí. Ara ja la seva edat ja no el pots fer jugar d'una altra cosa.
Jo veig difícil a Luke De Jong jugar amb una davantera que no sigui de 3. Amb una davantera de 2, no, per mi Luke De Jong no té sentit. Ara bé, si el Barça vol jugar amb Memphis per dintre, com a fals nou, per tenir molta incidència, Luke De Jong no pot ser titular al Barça. És que no pot. O sigui, quan De Jong jugava amb Memphis, com diu el PSV, Memphis era l'extrem que nosaltres dèiem quan Koeman volia un nou, que el que havíem vist de Memphis era d'extrema esquerra. Per tant, aquest és el nus. Memphis ara mateix és el jugador amb més desequilibri. Què espera Koeman de Memphis? Sabem què espera Koeman de Memphis, ens podrem preguntar quin paper tindrà Luke De Jong. Mentre no resolem aquestes incògnites, és molt difícil saber quin paper tindrà De Jong. Perquè si ha d'arribar De Jong per no rebre cap centrada lateral en 90 minuts, Luke De Jong, pobre, no és que no podrà fer res, perquè l'única cosa que farà que és descarregar sortides de pilota contra pressions altes, però això va venir Memphis a descarregar una i va fer un barret d'esquena al partit contra la Real Societat. No cal tenir algú que li pengis la pilota dalt. També la pots jugar que la vingui a rebre entre línies, pots buscar opcions d'amplitud perquè ell vingui a descarregar i tingui espai com era Memphis. És a dir, són dos conceptes tan diferents que tinc molts dubtes. Per exemple, amb la idea dels tres centrals em costa molt imaginar que Luke De Jong sigui un davanter titular, perquè necessitaràs dos davanters amb mobilitat, dos davanters que puguin caure a banda, dos davanters que puguin aparèixer en el joc interior. Tot això no t'ho pot donar Luke De Jong.
Perdona, aleshores, de cara al Bayern, ja sé que ara miro a curt termini, però si de cara al Bayern jugues amb un 3-5-2, Tu veus
veig
abans,
difícil, Luc de Jong.
Tu veus abans jugant Braithwaite, per exemple,
jo
que
sí,
de Jong.
Sí, jo sí. Jo, sí, però clar, és que però no, és que no sé què espera Koeman d'ell.
Si jugues només amb dos davanters, han de ser dos davanters que es puguin desplaçar, no, no un davanter de referència.
Ara, et dic una cosa. Si vol Koeman jugar amb el 4-3-3 que li agrada al president i amb dos extrems oberts, Luc de Jong és titular. Però aleshores necessites dos extrems oberts.
Però és que no els tens, dos extrems.
Bé, però
perquè aleshores on juga Memphis?
No, no, és que clar, és la primera pregunta.
El que seria per llogar-hi cadires és que l'arribada de De Jong condicioni el paper de Memphis, que és l'única notícia positiva d'aquest inici de temporada.
Bé, no, pot ser un dels dos. O sigui, però també poden arribar els laterals. Veurem a Jordi Alba en lloc de centrar enrere, per baix,
Jordi Alba,
centrar per dalt, que no l'hem vist gaire.
Això t'anava a dir. Això és per laboratori de la TDT. Quantes entrades altes ha fet Jordi Alba en la seva carrera?
Per què? Perquè no ha tingut rematadors que passaven del 1,70 m.
No deia com...
Però com dius tu, ara, clar, haurem de veure Jordi Alba amb un altre... no és un... Alba mai passa per inèrcia. Sempre aixeca el cap, mira i decideix. Però començarà a centrar a dalt, perquè és que si tens Luc de Jong a l'àrea petita, les entrades han d'anar de mitja alçada cap amunt.
A la selecció espanyola ho fa sovint.
Alba.
Sí.
Pot ser, doncs, amb algun rematador com Morata, però no...
bastant menys precís.
Per Morata...
No té un jugador encara tan referència.
Però molt menys precís que per baix. També és veritat
també
que aquí...
També és més difícil, no?
Aquí la... Sí,
posar una passada per terra de 10 metres i fer una centrada.
I aquí li rematava Messi, que llueix Messi.
Però també és veritat que si li poses a Morata a dalt o li poses a De Jong, te'n guanyarà més De Jong. És a dir que...
Això sí. Sí.
Vull dir, però per mi és molt important. Ja ho era des que va marxar Messi. Jo crec que no havíem atacat prou el tema de com ha d'atacar el Barça sense Messi, després de tants anys amb Messi. Doncs ara, sense Messi, sense Griezmann i amb Luc de Jong, jo crec que Koeman ho ha de tenir pensat, perquè si no hauria anat a trucar de Jong al mes d'agost i a construir això al voltant de Memphis i Luc de Jong, que són dues apostes personals.
Però perquè us l'imagineu titular, eh?
No, jo no ho sé, no ho sé. Jo no ho sé.
La
no
lògica
sé.
Indicaria que quan un cop es recuperin els jugadors que ara estan lesionats, de Jong fos un recurs per les segones parts, que és pel que li utilitzava, de fet, Koeman a la selecció holandesa. Jo diria que no era un fixe de les seves alineacions, sinó que el treia des de la banqueta. Però, clar, d'inici, amb tots els jugadors lesionats, per això jo em pregunto si ara ha de jugar per davant de Braithwaite, han de jugar els tres, Braithwaite, De Jong i
A mi, si em preguntes, a mi m'agradaria que Luc de Jong fos un pla B i no un pla original. M'agradaria perquè per mi la idea que ha d'interpretar el Barça és la de tenir molta més presència per dintre, amb Pedri, amb Frenkie de Jong, si juga Gavi, si juga Memphis i ve a rebre. Aleshores, posar un nou tant referència t'obliga a uns altres mecanismes ofensius. I estem dient, el Barça no té extrems, si no és Dembélé, per desequilibrar, arribar a la línia de fons, per buscar centres laterals. No és el llenguatge, no és el codi blaugrana.
És que la comparació amb el Sevilla no s'aguanta, pel que tu deies dels laterals, però fins i tot et diria que el Sevilla, Suso o Campos, són jugadors
Campos,
centradors.
Per exemple, sí.
Aquí sí. És que no tens cap jugador d'aquest perfil.
Les arribades d'Alba i que canviïn el destí de la centrada. Serginho Dessia, de jugada extrem, que va jugar una estona... No. És que no sé què t'he pensat, Koeman.
No.
Potser t'he pensat que jugar amb Serginho des d'extrem dret, ara s'ha lesionat. Clar, com atacarà el Barça, el nou Barça, per mi és una pregunta en general, i Luc de Jong forma part d'aquesta confusió que fins que no ho veiem al camp no podrem decidir, perquè el que hem vist amb Griezmann no val ja.
Tu, Santi, el veus, continues veient titular, eh?
No, jo no l'he vist titular mai.
Ah, no, però la setmana passada em va entendre
que jo dic que és un jugador...
No, que estava encantat amb el canvi aquest entre De Jong i Griezmann.
Ah, d'acord, d'acord.
Això és una altra cosa.
Titular no el veig. Titular no el veig. L'única cosa... I tampoc compartia la befa que se li fa a aquest tio, que sembla que hagin fitxat al Patutxes del Bufalà. Vull dir, no me'n fotem. Vull dir, aquest tio és un bon jugador de futbol.
Sí, el que passa és que fitxes un davanter centre que va marcar 4 gols a la Lliga la temporada passada.
De jugadors de futbol bons n'hi ha molts. De fet, la majoria dels que juguen a la primera divisió.
Potser em va marcar més.
Dembélé no és ni davanter centre, per començar.
No obrirem.
Dembélé es tornaria.
Si entrem en comparacions,
avui sí que fem comparacions, però no és amb Dembélé.